va portar a un nivell molt alt de català, després va seguir, però a partir d'allí tot va ser mantenir el català en totes les converses, fins i tot al carrer, saps? I a les botigues, que és allò més natural.
Però tu et devies trobar, suposo que quan la gent detectava el teu accent es passava al castellà, allò que fem moltes vegades, tu ho trobaves, això?
Sí, moltes vegades sí, i també una anècdota molt divertida, jo diria. Hi havia un home a l'edifici on vivia, a l'Arc de Triomf, que cada matí, quan me'l trobava, em deia: per què has d'estudiar català? Per què sempre vols estudiar català? I jo cada matí trobava una raó diferent, fins que li vaig dir... perquè a mi em sembla que si fos només per ser més culta ja seria una bona raó. I a partir d'allí ja no em va preguntar per què volia estudiar català, saps?
I com passes d'aquest aprenentatge de català a donar classes tu de català i literatura catalana a la universitat? Com hi passes?
Com hi passo? Doncs vaig continuar estudiant català, llengua i literatura, em vaig doctorar... també vaig seguir els cursos que quan vaig haver de tornar a Itàlia hi ha possibilitats d'estudiar català a distància també, no? Perquè hi ha cursos que es fan o des de la UOC o des de diferents mitjans, i em vaig formar fins que va sortir una convocatòria a la Universitat de Torí, i allà buscava un perfil doble, perquè a Itàlia el català sempre va amb el castellà, és normal, no? Perquè tot i que seria bonic que només pogués formar-se en català i viure d'això, sí que entra dins d'un perfil d'ibèriques. Llavors normalment et formes en catalana i, per exemple, literatura espanyola, i vaig guanyar una plaça a l'Universitat de Torí, i molt contenta perquè tenim uns cursos enguany sempre superen les 40 persones, per exemple, no? Els estudiants, i enguany són més de 50 els que s'han matriculat en llengua i literatura catalana a la nostra universitat.
50 persones, estudiant català i literatura catalana a Torí.
Sí. De fet, els nostres cursos són oberts a tota la comunitat acadèmica de la Universitat de Torí, tot i que parten des del Departament de Llengües i Literatures Estrangeres i Cultures Modernes. Molt llarg el nom, no?
Ja passa això, la universitat, ja hi ha aquests noms així.
Sí. I res, els nostres estudiants, de fet, són molt motivats. No sé si pot interessar que conti una mica això de...
I tant, sí.
Qui són?
Són italians tots?
Estava pensant, normalment són italians tots, n'hi ha que venen d'Erasmus, que per exemple venen o m'ha passat de València o de la Universitat d'Alacant, o sigui, poden ser uns Erasmus de filologia catalana que venen i fan tot el curs normalment, el curs acadèmic, però la majoria són italians, o tots, com aquest any, per exemple, no? I normalment hi ha que tenen interès a ampliar els seus coneixements en l'àmbit ibèric, i de fet la majoria són estudiants de filologies hispàniques normalment, però no només, n'hi ha que no han cursat hispàniques, no saben castellà, no saben cap llengua ibèrica de península, cap llengua oficial, i tenen una curiositat per això que va més enllà del mainstream. I per aquesta raó, vull dir, perquè el català, ho sabem, no és mainstream, el que passa és que s'apassionen. I la passió és el secret de tot, es forma una comunitat afectiva, allora que educativa, i per exemple, hi ha activitats, com per exemple, s'ha vist, no?, la comunitat afectiva al darrer Sant Jordi, la setmana passada, que hem celebrat al pati de la Biblioteca d'Humanitats, I vam tenir una participació entusiasta, els estudiants van llegir textos d'Estellers, de Maria Mercè Marçal, de Rodoreda, de Montserrat Roig, també de la Najat al-Hajmi, saps? De la Marta Oriós, de l'Àngel Zaimar, fins i tot. Però no tot és passió, no?
Clar.
No tot és passió i afectes.
Catiuixa, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho de debò i gràcies per la feina. Que vagi molt bé.
Gràcies, gràcies a vosaltres i bon dia de festa.
I bon Adeu. Dia, exactament. Adéu-siau a la Catiuixa d'Aricci, que dona classes de català a la Universitat de Turí. I també en volem parlar amb un altre, en aquest cas un professor de català, que és el Manel Cotero. Manel, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs tot molt bé. Tu què tal?
Molt bé, content de parlar amb tu. Et dic Manel perquè m'han dit... Es diu Manuel, però diu que el presentis com a Manel.
Sí, m'encanta, m'encanta. És com entrar en un alter ego, en una altra personalitat, i això m'encanta.
Perquè tu estàs a Mèxic, tu ets professor de català a Mèxic.
Sí, així és, així és. Soc professor particular.
Com és? Com va venir el teu aterratge a les classes de català?
Doncs bé, jo vaig començar com un estudiant més a l'Institut Ramon Llull. Hi ha un lectorat aquí a Guadalajara. I vaig estudiar la llengua per uns 5 semestres, 2 anys i mig. I en aquest lapse doncs, vaig anar a les estades lingüístiques de Mallorca, que si un cop vaig anar a Barcelona doncs, de turisme, que si vaig fer alguna activitat cultural. I res, en algun moment em vaig sentir amb la confiança de començar un curs i així vaig començar a ser professor.
I els teus alumnes per què volen aprendre en català? Per què volen aprendre català?
Bé, alguns són perquè són amics meus i jo sóc un pesat a l'hora de promocionar l'idioma. Sí, i sempre els dic, no, vingueu, vingueu, que està molt guai això. I així. Sí, i llavors prenen la classe així com, a veure, per què estàs tan obsessionat? I ja prenen doncs les classes i ja s'il·lusionen ells també, comencem a parlar entre nosaltres a les festes i en les nostres reunions i tal, i així és quan ja comencen a ficar-se ells també en aquesta comunitat. I és que també és això, i es fa una comunitat d'estudiants i catalans residents, i això, com que així es manté una mica la flama de la catalanitat aquí a Guadalajara, no? Alguns altres també volen fer, són estudiants universitaris que volen fer un intercanvi a Catalunya o a València, i també per això l'estudien. Alguns tenen parella catalana, alguns que volen anar-hi a viure, però sobretot és una qüestió més de curiositat, saps?
I el teu interès, parlant de curiositat, la teva curiositat pel català va fins al punt que la teva tesina la vas dedicar als refugiants catalans a Guadalajara, a Mèxic, eh?
Sí, 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 així és. Jo vaig estudiar història a la Universitat de Guadalajara i quan estava plantejant-me què voldria fer, doncs vaig dir, doncs a veure què puc fer, quin tema puc treballar que tingui a veure Mèxic i Catalunya. I vaig descobrir, sorpresa, que va haver-hi un exili català a Mèxic, molt, molt gran, i doncs, com en qualsevol història nacional, tot està molt centrat a la ciutat de Mèxic, no? A la capital. Aleshores vaig investigar què podia haver-hi a Guadalajara i vaig descobrir moltes coses. Que si va haver-hi una comunitat catalana aquí, que es va publicar un butlletí en llengua catalana durant 15 anys ininterromputs, i doncs vaig investigar-lo també, que si algunes famílies prominents que es van assentar aquí i tal, i això... Això, bàsicament.
Doncs, Manel, moltíssimes gràcies. Anava a dir moltes gràcies per ser pesat amb el català, però em sona faltant, com si, perquè tampoc no sé si ets molt corcó o no, però t'agraïm moltíssim que ens ho hagis volgut explicar, de debò.
Moltes gràcies.
Una abraçada gran, cuida't molt.
Adéu.
Déu-n'hi-do, no? És un xute d'autoestima per la llengua,
sí,
això, eh?
Sí. Sí, sí, ho és, i és important, jo crec que és importantíssim. Segurament algú dirà, bueno, però això no ens solucionarà el problema de regressió lingüística que tenim al país, i d'acord, això no ho solucionarà, però aquestes antenes són molt importants. Jo, com que ja tinc una edat, una mica bueno cebolleta, voldria recordar que en la meva època com a activista lingüístic, un dels grans referents de l'activisme lingüístic era Till Stegmann, un catedràtic alemany, que no tenia per què ser activista, era activista de moltes coses, però no tenia per què ser activista del català, i es va convertir en un grandíssim activista, i era un referent. Evidentment, també molta gent de casa nostra, nosaltres som els que hem d'impulsar la llengua, no ens han de venir a fer la feina de fora, però tenir un referent com Till Stegman crec que va ser importantíssim. Per tant, tenir gent en altres països que no tindrien per què aprendre el català, però l'aprenen, el fan seu, i fins i tot acaben sent professors, em sembla importantíssim.
Hi ha un tema psicològic, jo crec, que és que a vegades els millors referents per defensar elements nacionals catalans són persones que han viscut amb normalitat en tenir un estat a favor i no un estat en contra. Jo crec que a vegades això ens impressiona, que gent visqui amb normalitat elements de viure amb normalitat les teves pròpies identitats culturals, no? I per això trobem que persones que viuen fora... Doncs... Sí. Jo volia dir, tal com he començat el programa, parlant de...
És una mica espinaltià, però...
Sí,
no,
però
ara
no entraríem aquí, eh? Sí. Però crec que té una certa normalització de coses que aquí semblen extraordinàries i realment no són. Hem començat parlant del tema del futur en la indústria. Durant la transició, una voluntat bestial de molts professors va ajudar a salvar la llengua catalana. És a dir, anem a fer una escola, anem a fer-la en català, anem a ser, a explicar-ho a tothom, anem a fer voluntariat. Tot això ha canviat molt i jo crec que ara aquesta onada no la tindrem tant. Però hi ha una gran oportunitat professional, perquè a Catalunya hi ha pocs professors de llengua i literatura catalanes. És una superoportunitat per gent jove que està buscant una sortida i que potser no és l'enginyeria, poder ser professors de la llengua al teu país. Hi ha molta opció professional en aquest camp. I jo valdria la pena que es pogués aprofitar.
A mi em sap una mica greu parlar de mi mateix, perquè...
Home, tu ets un exemple.
Però jo me recordava molt, escoltant aquests professors, dels meus professors. Jo vaig anar al Consorci de Normalització Lingüística fa 12 anys, vaig fer classes, vaig estar allà, i amb moltes ganes d'aprendre català. I una de les coses que sí que recordo molt, o que moltes vegades dic, però de què estan parlant? Quan es considera aquesta cosa de que el català és antipàtic. A mi em dol molt que es digui... Que, no, aquestes...
És un rom-rom, a vegades. Que...
Sí, o sigui, mira, jo he après el català per amor a Catalunya. O sigui, a la gent, als catalans, llavors. Perquè em van... Vull dir, l'acollida lingüística que jo vaig viure, cadascú viu la seva experiència, l'acollida lingüística que jo vaig viure amb 20, pràcticament 30 anys ja, vull dir, molt gran, quan vaig arribar aquí, va ser bestial. La gent era, no podia ser més simpàtica. Si algú em diu que el català és antipàtic, jo no sé quina experiència ha viscut. Per mi, els professors que jo vaig tenir, la gent del meu voltant, els amics coneguts i saludats, tots els elements del voltant del que fa una vida... Va ser facilíssim, va ser acollidora, va ser una experiència maquíssima. I això et fa estimar molt una llengua, molt, moltíssim. I en fi, jo crec que aquesta mena de discursos i aquesta mena de coses, i també que moltes vegades, també és dels propis catalanoparlants,
sí.
Catalanoparlants moltes vegades tenim poca autoestima en dir tenim una llengua que no sé si la gent vol aprendre-la. No, la gent té molt d'interès, la gent té... El consorci, les classes del consorci, estan plenes de gent, d'immigrants, sobretot, d'immigrants llatins, d'immigrants asiàtics, d'immigrants de tot arreu, que volen aprendre-la perquè consideren, i això és el que s'hauria de fer extensible a tothom, que és una forma de millorar, millorar la vida i de millorar la societat.
Un minut i arribarem a un quart d'onze.
Vamos.
Vamos, diu. Anem forts.
Vaya temazo, eh? My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs.
Espera, que mirarem de quadrar amb el subidon després. Va, tanquem l'àgora amb Jordi Cominal, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Què més farem avui en aquest matí de Catalunya Ràdio del 1 de maig?
Doncs escalfarem motors per aquest cap de setmana esportiu en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga Masculina de Futbol, i la clau, per si no fos poc i afegir-hi una mica de morbo, la pot tenir l'Espanyol, que diumenge rep a Cornellà el Real Madrid. Tindrem Agora Esportiva de seguida amb el Ramon Bes, a la Carme Barceló, el Sergi Mas i el Ciro López.
Espera. Puja.
Que Marraco d'Eurodance, sí. Això inaugura tot un corrent de l'Eurodance, no? Sí. Si em diu Eurodance, havia de ser, no sé, potser fa 30 anys, no?
Tranquil·lament, de 90 i alguna cosa. Sí, sí, sí.
I això inaugura tot un corrent, que és l'Eurodance, que és com els europeus fem el house que s'estava fent a Detroit.
Sí, sí. Marisa, endavant.
Doncs, després del subidón i de l'àgora esportiva, concentrarem el que ha donat de si la setmana a l'espina de l'actualitat amb el filòsof Oriol Ferrés i la periodista Sílvia Coplo. Avui reflexionaran al voltant de l'ensenyament.
Després canviarem una mica de registre musical, ritme de rumba amb els Manolos a l'estudi de Catalunya Ràdio. Amb gairebé 40 anys de trajectòria musical, el grup encara un estiu farcit d'actuacions per tot el país.
I arribarem a les 12 amb la taula de recomanacions per al cap de setmana amb Bernat de Déu, Carlota Freixanet, Mariola Cubells, Marta Garcia i Lara Garcia. I atenció, perquè regalarem entrades per l'òpera, concretament per anar al Liceu i gaudir de Werther, considerada l'òpera capdal del romanticisme francès.
Vinga, doncs fins aquí l'Àgora. Jordi Comenel, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, moltíssimes gràcies. Prudència a la carretera, sí que feu el cotxe.
I bon primer de maig.
Vinga.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
No hi ha res com la bossa d'una mare. Tiretes per si de cas queies, una ampolla d'aigua per si de cas tenies set, unes galetes per si de cas t'entrava gana, una rebequeta per si de cas tenies fred, una tovalloleta per si de cas t'embrutaves, i també hi pot dur un dècim de la loteria, per això mateix, per si de cas. Aquest 3 de maig, regala-li un dècim del sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim, per si de cas. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra capdalt del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 8:45, Girona-Mallorca.
Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
Avui, a partir de 8:45, Girona-Mallorca.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, som a les portes d'una nova jornada de Lliga. De fet, la jornada en què és la primera que matemàticament el Barça ja podria ser campió. Ramon Besa, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Carme Barceló, molt bon dia.
Molt bon dia.
Sergi Mas, des d'Andorra, què tal? Com estàs?
Bon dia.
I Ciro López, Ciro, com estàs? Bon dia.
Hola, Frederic, molt bon dia.
Fa molta il·lusió,
molta il·lusió
tornar-vos a saludar a tots, però el Ciro feia molt de temps que no hi parlava i fa molta il·lusió parlar-hi. Com ho veus, Ciro, aquesta jornada de Lliga en què el Madrid s'enfronta a l'Espanyol? Ara ho comentarem, també.
El Madrid, transcendent, clar, perquè bueno, quan abans arribi el títol del Barça, millor. I jo crec que és que pel Madrid, per l'afició del Madrid, és molt millor fer el passadís al proper partit que no que el Barça celebri en una possible victòria pues, el títol de Lliga quan t'enfrontes amb ell, no? Mm. Llavors, jo crec que el madridisme està desitjant que acabi això i pensar ja en l'any que ve, perquè bueno, ha sigut una temporada d'absolut desastre, no?
Es comença a fer balanç, Ciro, de què és el que ha fallat a dins del Madrid?
Bueno, s'ha fet balanç, però jo crec que portem 2 anys, no?, fent balanç, sí, perquè és la segona temporada, yeah, que se repeteix la mateixa història, no? Llavors, sí, es fa balanç i evidentment, la gent ja ha dit qui és o qui són els culpables d'aquesta situació i per l'afició està molt clara. Els culpables són els jugadors i el president que s'ha posat del costat dels jugadors. Llavors, el balanç és molt fàcil de fer, no?
Però què pot canviar? Perquè et sentia tu dient l'altre dia al teu canal dient que el tema, sí, Mourinho podria ser una bona solució, deies.
Per mi sí. Per què? I ho explico. Perquè jo crec que és l'únic... Bueno, igual el Zinedine Zidane podia estar també en aquesta petita llista de 2. És l'únic entrenador en el que el Florentino Pérez confia, no? Per ell és... Ell no creu molt o molt poc en els entrenadors, però si hi ha un entrenador que ell parla bé, que no va tenir problemes en la seva trajectòria en el Madrid, és el Mourinho. Si añades que tenen una relació més o menys fluida telefònica durant aquests anys, pues bueno, per mi l'única solució, perquè el Florentino no canviarà. Llavors, si hi ha un entrenador que ell li deixaria per almenys una clau del club o del vestidor, una de les dues claus, perquè jo crec que hi ha dues, i les dues les té el Florentino Pérez, però si algú li pot donar una clau d'aquest vestidor, és a Mourinho. I per això jo crec que ell nega que el Mourinho estigui en aquesta llista de possibles. Parles amb ell pues fa 10 o 12 dies, parlaves amb ell i diu que no, que el Mourinho no està. Fa pocs dies, fa 3 o 4 dies, quan va sorgir la informació de que era l'objectiu número 1, parles amb ell i diu que no, però... és aquell del never, never, never del David Beckham, no? Llavors, jo crec que en la llista, que en aquest cas està dient la veritat i que en la llista, després del Jürgen Klopp, està el Mauricio Pochettino, però a mi tampoc m'estranyaria que el never, never, never sigui yes, yes, yes dins d'una setmana o de 4 dies.
Carme, crida l'atenció això que deia el Ciro, que el madridisme s'estima més que ja perdre aquest cap de setmana i ja deixar-ho tot per finiquitat abans que afrontar una celebració al Camp Nou. Amb
bé, el Madrid ja fa molt temps que vol acabar aquesta pel·lícula perquè realment aquest any ha estat desastrós, jo diria que fins i tot pitjor que el passat. Respecte a Florentino Pérez, jo crec que no li diu la veritat ni al metge, vull dir que és una persona que et va venir en una burra, va venir una burra, tant per bé com per malament, i després les coses són diferents. El que jo no acabo d'entendre és, bueno, sí, ho entenc perquè és Florentino Pérez, que encara viu al segle XX, no? Però contractar amb un entrenador perdedor com és Mourinho, perquè realment és un entrenador perdedor dels darrers temps, no?, que ha estat amb un nivell dins del que és el càsting d'entrenadors de primeríssim nivell, no està Mourinho a la primera filera, això està claríssim. Al final final què volen? Un altre cop tenir un histèric al vestidor, una persona que crida, que mano dura, que diuen a Madrid, pels jugadors que no corren i tal? Realment us penseu que Mbappé s'impressionarà perquè Mourinho li digui no sé què, o Vinícius li digui no sé quantos? Vull dir, és que no ho veig. O sigui, el futbol està evolucionant, ho vam veure, l'altre dia un partit orgàsmic on es va posar a damunt de la taula com és el futbol actual, com són els dirigents dels equips, com són els dirigents fins i tot dels clubs, etc. Florentino Pérez és que no encaixa enlloc, el Madrid no encaixa enlloc, està completament desfet futbolísticament. Mourinho és la solució? Futbolísticament no, per mi no.
Ara vaig al Ramon i al Sergi, però sí, una mica pel que deia la Carme, tu veus Mourinho capaç de posar en cintura a Vinícius o a Mbappé?
Però si és que, anem a veure, jo crec que si una cosa destaca del Mourinho, ho ha destacat, és que la relació, ell més que la mano dura, la relació amb els jugadors és per convèncer al jugador de les coses que té que fer. O sigui, yeah, és veritat que en l'últim any en el Madrid pues, va tenir problemes amb alguns jugadors perquè en el Cristiano, per exemple, per exigir-li que pressionessi en una jugada famosa en un partit del València. Però jo no crec que el Mourinho tinguessi problemes amb el Mbappé o amb el Jude Bellingham o, bueno, igual sí amb el Vinícius, però l'important és que tingui el recolzament del president. I en això de que és un entrenador perdedor, bueno, l'últim que ha guanyat al Manchester United ha sigut amb el Mourinho, l'últim que ha guanyat la Roma pues, ha sigut amb el Mourinho, i evidentment pues no ha tingut una bona trajectòria ni en el Fenerbahçe. Bueno, jo crec que ara en el Benfica sí que està tenint una bona trajectòria. Crec que des que ha arribat a Lliga, en la Lliga no ha perdut ningú partit al Benfica. I després, bueno, això funciona com funciona. El Flick, quan arriba, pues, arriba al Barça després de que s'havia anat fora del Bayern de Múnich i que havia fracassat en la selecció alemana. I Ancelotti arriba al Madrid després de que l'havien fet fora del Nàpols i l'havien fet, bueno, i estaven a l'Everton, en un equip pues, de segona fila en la Premier, no? Bueno, això jo crec que als entrenadors, i un tio que té 62 anys, no se l'oblida al futbol que t'agradarà més o menys, però que li va fer triomfar en altres equips, i per mi això no és el problema. O sigui, per mi el problema no és aquest. O sigui, si el problema del Madrid, continuo dient, el problema és al president, que el president deixi treballar a l'entrenador de turn. I fins ara s'ha demostrat que quan les coses no van com ell que creu que tenen que anar, el Florentino toma la decisió de cargar-se als entrenadors i no donar-li la confiança. Llavors, el problema ja més que d'entrenador és que el president tingui clar quin és el seu paper i que aquesta aquest plantell no és el mateix del de fa 8, 9 o 10 anys, que era una de les millors, bueno, per no dir la millor plantilla que ha tingut en la història el Real Madrid. I podem dir allò que diuen els aficionats, és que aquell plantell ho podia entrenar qualsevol, o sigui, podia posar major i guanyaria també, no? Yeah. Llavors, jo crec que és el que no s'ha donat compte al Florentino Pérez, que aquest equip no s'apropa ni de llarg al Madrid que podia entrenar com qualsevol, i que per això ell podia prendre les decisions, i el que més pintava era a l'entrenador. Però és que ara, en aquest plantell, sí que necessites un entrenador i deixar treballar aquest entrenador.
Ciro López, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, cuida't molt.
Una abraçada.
Salut. Ramon.
Sempre he tingut la sensació, pel que diuen els companys que ho viuen el dia a dia, que el Florentino no busca un entrenador, busca un segon entrenador. L'entrenador és ell. Sí. Aleshores, l'únic segon entrenador amb possibilitats de mantenir una personalitat i que no es digui que és un executor de les ordres de Florentino és Mourinho, perquè crec que entén molt bé Florentino, i aleshores Florentino dona per fet de que Mourinho accepta que la gent digui que és el que porta el club, i que, perquè a més, el que porta l'equip, perdó, i a més, recordem que la primera vegada que va arribar Mourinho al Madrid va ser per intentar acabar amb l'obra de Guardiola. No sé si ara és el Madrid pensa que el primer que s'ha de fer més que regnar és acabar amb el Barça. Mm. És a dir, en aquella època tots vam tenir la sensació de que Mourinho era un anti-Guardiola, no era un entrenador que necessàriament volgués fer gran al Madrid. I sempre es va veure amb els contenciosos que el cos a cos va estar per sobre de tot, entre altres coses, perquè el Barça en aquell moment era hegemònic no només a la Lliga, sinó també campió d'Europa. No? Aleshores, no sé si ara el Madrid està molt preocupat pel que veu el Barça, és a dir, d'un equip que puja i necessita un entrenador que també el sàpigui de xifrar, i aquí en trauria Mourinho. Entrenadors com Klopp, no sé el cas de Pochettino sí que és veritat que és un entrenador que també coneix molt la Lliga Espanyola, però Klopp vol plens poders, i aleshores Klopp al Madrid seria com el Xavi Alonso, i això és molt contraproduent, per lo que jo tinc entès.
No, Klopp... mai li ha agradat a Florentino Klopp, malgrat que és un nom que s'ha estat parlant molt i perquè molta gent li agrada i considera que seria l'idoni en aquests moments, Florentino li agrada Klopp. Yeah.
Però menys després del que ha passat amb el Xavi Alonso. És a dir, el Xavi Alonso és una concessió de Florentino a la premsa, no? Dient, aquest és l'entrenador del futur, i després ara, com que ja heu fracassat tots, jo torno a parlar de lo meu perquè no en teniu ni punyetera idea. Sí. Sóc jo el que sé de futbol i sóc jo el que tindrà l'entrenador. Això per una part del Madrid, i després per la... És curiós perquè aquesta jornada... tothom té molta pressa. És a dir, té pressa el Barça per ser campió, té pressa el Madrid per treure-s'ho de sobre, té pressa l'Espanyol per salvar-se, i quan el desenllaç està cantat. O sigui, l'únic que no està cantat, i que se suposa que ho acabarà aconseguint, és l'Espanyol de salvar-se, però que el Barça serà campió de Lliga és una cosa que l'únic s'ha de posar-li dia i hora, no té més. I crec que des del punt de vista barcelonista, que hi ha gent que és més partidari de que fos com més aviat millor, en el sentit que així el Madrid ha de fer el passadís, però també després d'escoltar el Ciro, també entenc que igual hi ha molts barcelonistes o gent que és propera al Barça que prefereix que els títols es guanyen al camp, i per tant molt millor guanyar el Madrid i que sigui la coronació d'una gran temporada. Jo com a mínim crec que aquesta seria la més, perquè el passadís ja d'alguna manera s'ha desvirtuat. El passadís era un acte de generositat, de fair play, i ara s'ha convertit gairebé en una humiliació la que t'has d'escaquejar com puguis. I a més el Madrid que ha batejat aquesta lliga com la Lliga Negreira.
Sí. Sergi, com ho veus tot plegat tu?
Jo estic molt tranquil. Sí, sí, davant la cagalera constant i eterna del nostre entorn històric, ahir vaig veure... Entro molt poc a Twitter, és a dir, he abandonat aquesta xarxa infecta, però vaig veure un estudi d'un matemàtic que va publicar ahir un model que suma 20.000 possibilitats dels equips que estan al sòtan, que estem al sòtan, que són, per aquest ordre... De baix a dalt, Oviedo, Llevant, Sevilla, Mallorca, Alavés, Girona, Elx, Espanyol, València i Rayo. Vale? D'aquests 10 clubs i d'aquestes 5 jornades que falten, 5 jornades, 15 punts, rebem a casa el Madrid, Atlètic i Real Societat i viatgem a Sevilla, al Pizjuán i a Pamplona. Si d'aquests 15 punts l'Espanyol suma 0, que veient la tendència, home, jo crec que un punt, un 2, rascarem.
Sí.
Perquè al final són tendències.
Sí,
vale?
Sí, sí.
Si sumem cap punt d'aquests 15, hi ha un 50%, hi ha 9 rivals, 50% de possibilitats de mantenir la categoria. Home, és estrany, però si sumem un de 15, pugem al 78% de possibilitats de mantenir la categoria. I si sum... No, no, parlo seriosament.
És que és molt interessant. És molt interessant.
Sí, sí.
I si suma dos, si suma dos de 15, hi ha un 94% de possibilitats de mantenir la categoria. Per tant, jo davant d'aquest... Ai, 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 que mantenim des de que va passar el derbi, jo estic, de moment, ja parlarem d'aquí un mes, però de moment estic força tranquil. Moltes desgràcies poden passar perquè passi, pugui succeir això. Al final és futbol, i pot passar.
I tant.
Sergi, estimat, sí. Jo t'escolto avui i et llegia ahir amb un titular que vas posar al teu article, que era Immersos a la merda.
Sí, tal
que,
qual.
Que, clar, no sé, en 24 hores potser el matemàtic ha obrat un miracle a la teva vida, bueno, i, que... i has refet tot el teu argument, però és que, bueno, és que el tinc aquí perquè em vaig fer la foto i tot, i, amb sí. Immersos a la merda, els bueno, ensenyo als meus bueno. companys, i, clar, home, dius, home, serem capaços, el primer que et pregunta, serem capaços de 15 punts sumar-ne 3? Vull dir, el matemàtic sí. aquí no havia entrat encara a la teva
no,
vida, eh?
No, perquè ho vaig veure ahir al matí. Ahir al matí vaig veure aquest estudi, que és molt interessant.
Sí, sí.
Clar, en funció...
Vostè que ha escrit fa
3 setmanes, vostè que va escriure a final de desembre, home, a final de desembre havien guanyat el darrer partit de Lliga a Sant Mamés i l'Espanyol era un obús. Fins i tot el dia del derbi, el 3 de gener, l'Espanyol... Era un obús, Carme. L'Espanyol, abans del derbi... Era ostres, mereix, fins i tot...
Mereix guanyar aquell partit, molt probablement.
Sí, sí, ja, però... Ya estem, això ho deia Di Stéfano. Los goles no se merecen, se consiguen. Tal qual.
Sí, sí.
Hem merescut, tenim l'honor. No, escolta, guanya i guanya com sigui, perquè al final això es tracta de punts, de diners i de números. Mira el Getafe. A mi no m'agrada com juga el Getafe, però ves a buscar el Getafe i al final, bueno, és veritat que des del 3 de gener futbolísticament i no sé per què no juguem a res, han passat moltes coses, és a dir, no vull començar a posar-ho al primer de la llista, tot i que ara diré el primer de la llista, que amb els àrbitres diguem que no hem tingut molta sort, però queixar-se de l'àrbitre és d'equip petit. I som un equip...
Gran.
Som un equip, som un club... Bueno, som un equip preciós, preciós. A mi els colors m'encanten, però futbolísticament no juguem a, és que no juguem a res. Tot allò que a la primera volta era sorpresa, admiració... jugadors que apareixen per les bandes, ara ens hem acostumat, i jo no entenc massa de futbol, m'apassiona la història del futbol, però de futbol no hi entenc, Ramon i la Carme sí que en sabeu, és aviam qui la penja des d'una banda que rematin Roberto o Quique. I no hi ha més. Hi ha un bloqueig mental que sincerament no entenc, però al final això bueno, et dona el nostre dia a dia. Jo crec que almenys, home, ja no dic un, 3 o 4... Mira, l'any passat era pràcticament impensable que l'Espanyol guanyés al Madrid. I estadísticament, hem de treure's ja una mica aquesta cantarella històrica de sou el filial. Bueno, no, és que números en mà,
sí.
L'Espanyol ha guanyat més vegades, ha tingut més punts contra el Madrid que contra el Barça. És a dir, el més lògic seria que el Barça fos el filial, perico, perquè sí, el Barça ens ha guanyat més vegades. Sí. És així.
Sergi, ara parlava el Sergi de l'Espanyol, el Barça com afronta aquest tram? És a dir, també amb ganes de treure-s'ho de sobre de pressa, deies tu, eh?
Sí, és curiós perquè a Cornellà es veuran dos equips amb un estat d'ànim caigut, no? Jo del futbol deia Valdano que és un estat d'ànim, de vegades l'ànim explica com hi ha tanta diferència entre l'Espanyol de la primera volta i el de la segona, no? Gairebé els futbolistes són els mateixos, no? L'entrenador és el mateix i, per tant, és un estat d'ànim i el veus a jugar contra el Llevant i el veus un equip agarrotat, un equip amb la por al cos, que és una mica allò que et bloqueges. I el Madrid és un equip totalment depressiu, gairebé com, no sé, va pel camp de futbol com ànima en pena, no? No, tant és que jugui Mbappé, que a més ara hem de tenir en compte que ve el Mundial i tots aquests del Madrid que són internacionals toquen el violí, el que no, per evitar lesions i tot el que vulguis. Per tant, davant d'aquesta depressió d'alguna manera que hi ha entre que hi haurà el partit Espanyol-Madrid, el Barça no només està bé, sinó que va recuperant efectius. És un equip que possiblement recuperarà Marc Bernal, és possible que fins i tot jugui Rafinha. És a dir, tu ara que gairebé simplement has d'administrar els punts, tu et pots anar rejuvenint i pots anar augmentant l'ànim. A més, tothom, vulguis o no vulguis, crec que en aquest punt és celebrar la Lliga. El fet de l'impacte que acostuma a tenir la Champions moltes vegades és desmoralitzador i fa que la rutina del dia a dia, que la Lliga perdi valor. Clar, que el Barça guanyi dues lligues consecutives, que hagi guanyat o que guanyarà 5 títols de 8. L'únic problema que ha tingut durant la temporada ha estat l'Atleti de Madrid, i s'ha quedat a un gol de la Copa i s'ha quedat a un gol de la Champions. Després hi poden haver altres circumstàncies, però vull dir, no té dubtes ni de joc, sap a més els fitxatges que vol fer.
Sí, això ja ho tenim clar.
Sí, jo crec que les demarcacions sí, que està molt clar un central, que està molt clar un davanter centre o un davanter, està clar que sí, pot ser també doncs, els laterals, si hi ha alguna opció també, i també està molt clar la possibilitat d'un porter, i també està molt clar que el tornarem a ballar-la amb el fair play i tota la història, eh? Allò, tornem aquells estius,
sí, sí. Que si entra en un o
que si la Lliga diu que sí, que l'altre diu que no, que un no vol fitxar perquè no li garanteixen que estarà inscrit, és a dir, és una rutina que té les seves avantatges i els seus inconvenients, que és un club que per capitalitzar-se li portarà temps. Ara, amb l'apertura del Camp Nou, se suposa que doncs, els ingressos aniran millorant. Però, diguem més, això són dos ànims totalment diferents. El de dir, vinga, va, anem a jugar a Pamplona, aviam si guanyem, i després ens mirarem a l'Espanyol Madrid i passem-ne via. I, en canvi, els altres dic, d'una punyetera vegada, això, aviam si s'acaba, quina mandra anar a jugar diumenge, ai, quina por, ai, què passarà. Doncs això és molt diferent des d'una banda o l'altra.
Home, jo l'altre dia, ara, quan parlava el Sergi de bloqueig, em sembla realment la descripció perfecta de com està l'Espanyol, perquè els veia l'altre dia jugant i, ostres, treien la pilota a sobre, els jugadors. O sigui, és allò que se les anaven traient. O sigui, no, jo no puc, tu, ara l'altre. Clar, es troben amb un Madrid, Sergi, jo no sé si prefereixes que no estigui Mbappé o preferiries que jugués Mbappé, perquè el Madrid, a nivell de números, vull dir, sí, ell ha marcat molts gols i tot això, però ha jugat pitjor amb Mbappé i Vinícius, no sé què t'estimes més. Perquè, clar...
Caramba, és que, t'ho dic en sèrio, tant me fa. L'any passat van fer un partit correcte, i van guanyar el Madrid amb una jugada polèmica que segurament mereixia una expulsió, però van guanyar el Madrid amb un resultat que ningú no esperava, veient els mereixements del Madrid. Per tant, que estigui Mbappé, és que, t'ho dic en sèrio, és que m'és igual. És igual.
Bueno, doncs intenteu guanyar, xato.
Estaria bé.
Bueno, des del punt de vista de la competitivitat catalana, Girona i Espanyol serien...
Ostres, avui al Girona, Ramon, avui amb el Mallorca.
És important aquesta jornada també per això, no?
Déu-n'hi-do.
I aquí també, des del punt de vista barcelonista, hi ha molta gent que prefereix sempre que l'Espanyol estigui a primera i altra gent que pensa que com més lluny millor, si estan a segona i si... Vull dir que amb això també hi ha opinions diverses. Penso que per una ciutat com Barcelona, i penso per una entitat com la Federació Catalana, és molt millor que Barça i Espanyol estiguin a primera divisió i que hi hagi el derbi cada jornada, no? Però bueno, hi ha gent que jo puc entendre que... ara et fan l'examen aquell de dir... Per ser barcelonista has de ser antimadridista i has de ser antiespanyolista. Aleshores, ets més antimadridista o antiespanyolista? Va, vull dir, són aquells dubtes metafòrics que arriben quan dius, bueno, nosaltres la Lliga ja la celebrarem com vulguem, però és interessant saber-ho en aquesta... No sé si el Sergi, que veig que recorre doncs, a la matemàtica i té estadístiques a mà...
Des de fa 24 hores.
Quin és l'estat de l'opinió culer per saber exactament que, si poden veure menys el Madrid o l'Espanyol. Jo crec que el Madrid, o sigui, per naturalesa... culers antimadridistes, l'Espanyol li pot fer més o menys gràcia, però prefereix que el Madrid perdi sempre, jugui, fins i tot quan jugui contra l'Espanyol.
No, jo sóc d'aquest tarannà, també. És a dir, és veritat que la ciutat hi ha molta gent que té una animadversió brutal cap a l'Espanyol, però això jo crec que són de temps quan la cosa estava molt més igualada. Ara la cosa ja tampoc està tan igualada. Jo prefereixo tenir equips catalans en primera divisió que no tenir-los. Vull dir, això ho tinc claríssim.
Jo crec que a partir d'aquí, a partir dels diners de la televisió que mou la Lliga, a partir d'aquest repartiment, hi ha una diferència brutal entre Barça-Madrid i la resta. I qui no aconsegueix una classificació més o menys coherent o europea rep uns diners molt diferents, molt llunyans de la Premier. I això, al final, ho deia abans, va de números. Si tu tens números, si tu tens diners, pots tenir futbolistes de qualitat. Si no tens diners, no pots tenir i has tirat de la cantera. I has tirat de la cantera, que teòricament la del Barça i de l'Espanyol, quan estan des de baix fins a que arriben als juvenils, tenen una cantera extraordinària. I aquí comença la rivalitat. Aquí comença la rivalitat. Però, clar, és que històricament l'Espanyol hem regalat la banqueta, hem regalat la sort de l'equip, que no del club, en funció de l'amo de la banqueta. I no hem tingut mai un model d'entrenador amb una idea clara de joc.
Ni un estil.
Com un gran percentatge de clubs. Com un gran percentatge de clubs.
Sí.
Amb l'entrenador a veure què fem. Cosa que el Barça ha decidit segurament per la supervivència del propi Núñez, des de l'any 88, quan fitxa a Cruyff i dic, vinga, va, a partir d'ara, abans no, repassem els entrenadors del Barça, que cadascú tirava per lo seu, però abans de Cruyff, el Barça desenvolupa un model de joc. Insisteixo, amb algunes excepcions com Van Gaal o Martino, però a partir d'aquí el Barça ja sap a què vol jugar. I entrem en un tema que dona per dies i dies del matí i la nit de Catalunya Ràdio, que seria que, a què volem jugar? Clar. No l'Espanyol ni el Barcelona.
En general.
De què es tracta? De jugar? Sí, de guanyar? Clar, a mi m'estranya tenir una cantera com la que tenim, com no hi ha cap Dani, Mr. Chen, ara l'actual president, que només somriu. Sí, perquè no inter... jo no l'he vist, eh? Aquest president no apareix, no apareix.
Ramon.
Ni per donar suport a Manolo, no apareix. Però no sabem el seu model. No que ho digui ell, que designi una persona com a director esportiu que digui, aquest és l'entrenador que haurem de mantenir 10 anys, sigui Pochettino, sigui.
Parlant d'estil, el diumenge hi ha Barça femení, també, hi ha la Champions femení, a la tornada de les semifinals, 1-1 a l'anada.
I una eliminatòria oberta, diguem, en què el factor camp crec que ha de marcar les diferències. Oberta, entre altres coses, perquè el Barça no va poder o no va aprofitar les ocasions que va tenir, perquè futbolísticament crec que va ser superior al Bayern, però és aquell partit que se t'escapa i ara l'has de rematar aquí. I això sí que és molt important, que crec que ja hi ha 50.000 entrades, es tornarà a omplir el Camp Nou, i això de parelles per les futbolistes jo crec que és una adrenalina, perquè veure el camp ple no és el mateix que anar a jugar al Johan Cruyff, amb tot el respecte, o anar a jugar a un altre estadi. I entenc que la revenja de la final perduda l'any passat a Lisboa és la que alimenta tornar a arribar a una altra final i intentar guanyar-la. I també trobo, permetem que recuperi el fil del Sergi en el que diu el model d'entrenador, perquè semblava que l'Espanyol havia trobat la identitat amb el Manolo, no? De dir, era un jugador...
No, però
que
portem un any.
Un entrenador,
portem
un any. Per això, l'entrenador que coneix el planter... I al final... El Manolo està exposat perquè ni el propietari ni ningú ha dit absolutament res, no? És a dir, ni ningú sap. Tothom està pendent de si el Manolo està més emprenyat o no, o aviam què diu, no com juguen. Clar, quan una persona transcendeix més pel que diu, des de portes en fora, és que necessita suport, necessita una bona política de fitxatges i necessita, desenganyem-nos, inversió. Sí, jo el que vull veure és que el nou amo de l'Espanyol no tindrà el mateix comportament que el xinès, perquè, és clar, si haver canviat de propietari simplement significa que no s'invertirà, que no es faran fitxatges estratègics, que no es tindrà una política esportiva com Déu mana, aleshores és qui dia passa any empeny. A l'Espanyol li convé un salt de qualitat futbolístic, perquè socialment jo crec que la massa social cada cop està més assentada, crec que hi ha 30.000 abonats, crec que a Cornellà hi va molta gent, és a dir, li falta justament el salt de qualitat a través de la gent que hi ha invertit.
Carme.
No, doncs jo ara faig el mateix que ha fet el Ramon i recupero el fil del femení, malgrat que volia també dir que en Manolo s'ha convertit en el portaveu, president, vicepresident, cap de premsa, vull dir...
I no té per què fer-ho.
Manolo, és que és això, ell no té que fer-ho, però al final s'ha convertit en això precisament per una no estructura al darrere que hauria de tenir, que no té, no? Però recuperant el tema de l'estil, de com jugar, d'això que podríem estar el dia i la nit, jo, per exemple, veig el Barça, que estic bastant d'acord amb tu, Ramon, del partit d'anada, però jo crec que el Barça va jugar molt bé, però no va saber controlar el partit. Se li en va anar, o sigui, no va saber controlar-lo. Aquí serà diferent, aquí serà molt diferent, i jo crec que el Barça femení, tant de bo, no m'equivoqui, estarà a la final d'Oslo, i ho farà amb un estil que és a l'estil del Barça. I és un gust veure-la jugar.
Diumenge a 4:45, aquesta és la tornada de les semifinals.
Sí, allà estarem.
Ramon Besa, Carme Barceló, Sergi Mas, mil gràcies a tots tres. Cuideu-vos molt.
A tu, Freddy.
Gràcies, bon dia.
Adéu.
Gràcies,
Sergi.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Aquest 3 de maig, Dia de la Mare, al Cort Inglés, a la botiga, web i app.
Tu saps què és un talolaguer?
Un li de via, vint duros i jazz. Se'l van trobar al fons de la mina. La gent com jo no ens quedem quiets esperant que arribi el tren. Fem que arribi el tren.
Àlex Berendemul, Laura Conejero, Mireia Vilapuig.
Fica't sota els llençols del meu marit, però mai et fiquis en els meus negocis.
La llegenda de les Canyapobres estrena aquesta nit. És la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Laia té 13 anys. Fa de traductora dels seus pares des que van arribar a Catalunya el 2023.
A l'Ajuntament, a les entrevistes de l'Institut, al metge, portem 3 anys traduint.
El Rui, de 15, també ajuda la seva família.
Quan vam anar a urgències, vaig haver de fer de traductor i la vaig cagar. Em vaig estressar moltíssim.
Molts menors, fills de famílies migrants, assumeixen una responsabilitat que no els pertoca. Marta Arumí, investigadora.
Quan els hi posem a sobre aquesta por de no entendre, la preocupació...
Xifré Amorós, psicòleg.
Per exemple, en un desnonament que un infant faci de mediador o d'intèrpret, això hauria de ser sancionable legalment.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Petits traductors.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
El Sant Pau Festival presenta 3 nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Buchkov i un final brillant amb l'ocell de foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Pere Arquilloé i Imma Colomer junts a Dinamarca. Un tour de forç interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Minuts i arribarem al butlletí de notícies de les 11. A aquesta hora saludem la periodista Sílvia Còpolo. Sílvia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
I el filòsof Oriol Ferrés. Què tal, Oriol, com va?
Hola, bon dia, Freddy.
Per reflexionar sobre aquesta actualitat que avui li posem al llacet, molt marcada per l'educació, però comencem, com sempre, per l'espina de la setmana, Oriol.
L'espina de la setmana, Freddy, jo crec que és vaga. No? Podríem parlar de vaga, perquè aquesta setmana hem vist com els sindicats majoritaris d'ensenyament han convocat una nova tongada de vagues, concretament entre el 6 de maig i el 5 de juny. Parlem de sindicats majoritaris perquè els minoritaris ja van arribar a un acord amb el govern de la Generalitat. Acord que va indignar tots els altres sindicats majoritaris, els quals han continuat pressionant per assolir més millores. Però aquesta setmana també hem vist com els alumnes protestaven a Valls contra la iniciativa de la suspensió de les colònies, sortides o festes per part del professorat crític amb l'acord en qüestió. Per tant, un bon embolic de vagues, suspensions i protestes.
Doncs comencem. La vaga. Què és una vaga?
Què és una vaga? És la gran pregunta filosòfica, no? La definició. Què és? Una vaga és una acció col·lectiva en forma d'aturada del treball per tal de pressionar una empresa o una institució responsable de tenir treballadors. En el cas de la vaga aquesta d'educació, els treballadors d'ensenyament pressionen el Departament d'Educació i el Govern de la Generalitat per una sèrie de reivindicacions que passen per millores salarials, reducció de la burocràcia, reducció de les ràtios a les escoles i als instituts, més recursos per gestionar la diversitat, per posar només uns quants exemples. Però aquí l'important, l'element important per mi, Freddy, és el de col·lectivitat. Perquè no sé si recordes el Bartleby l'escrivent, Herman Melville, grandíssim novel·la.
Home, jo m'estimaria més no fer-ho.
Exacte, el preferiria no fer-ho. Sí. Clar, quan li encomanaven una tasca a l'oficina, ell anava dient sempre, preferiria no fer-ho. Sí. I braços plegats, inactius, sense fer res, però això era individualment. Per tant, el Bartleby, l'escrivent, no estaria fent pròpiament una vaga. Perquè quan parlem de vaga, estem parlant d'elements que són d'acció col·lectiva, coordinada i organitzada per part dels treballadors. Això, a més, té rang en el nostre estat, en l'ordenament jurídic actual, té rang de dret fonamental. Si vas a la Constitució espanyola, l'article 28.2 diu clarament que es reconeix, important això, es reconeix als treballadors el dret a la vaga per a la defensa dels seus interessos. Mm. Evidentment, hi ha límits. Al mateix temps, s'han de garantir els serveis bàsics de la comunitat. I aquí és on entrem, en aquest debat, entre el dret a la vaga dels treballadors públics, d'una banda, i de l'altra banda, el manteniment de serveis mínims o de serveis bàsics de la comunitat. Hi ha hagut ciutadans que s'han queixat, no? O les protestes, per exemple, d'aquests estudiants a Valls, també. Com és possible, eh? Ara els treballadors, ara els professors decideixen doncs, suspendre les festes, les colònies, o fer tantes vagues, no? Imagina't que ets un estudiant de batxillerat, que t'has d'examinar per a la selectivitat, i de cop i volta comencen a aparèixer dies que no hi ha classe, no? Que no et pots preparar. Per tant, en aquest sentit, hi ha una mena de dilema, d'una banda, de garantir el dret a la vaga dels treballadors públics, però al mateix temps de garantir també els serveis. I els ciutadans ens podem solidaritzar perquè podem pensar que, efectivament, els treballadors públics estan molt precaritzats. Ens podem solidaritzar, però d'alguna manera també s'han de garantir les condicions d'una mínima solidaritat per part d'aquests treballadors en lluita respecte al conjunt de la societat. I en aquest sentit, estem sempre, com ho veus, Freddy, que ja està rient també...
No, perquè és un debat intern, no? És a dir, estic d'acord amb ells, però m'empipa perquè m'afecta, no?
Sí. És aquesta dialèctica,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Perquè pots, evidentment, ser solidari amb tot això, però al mateix temps pots pensar que això t'empipa, no? Efectivament, aquí hi ha totes aquestes qüestions, i d'altra banda també hi ha més dialèctica i més dilemes, perquè una vaga és per assolir una sèrie de millores, i estem al dia 1 de maig, hem de recordar 1856 a Austràlia les lluites, una aturada d'un dia de primavera, per tal de reivindicar les 8 hores, no? 8 hores per treballar, 8 hores per dormir, 8 hores d'oci. Aquesta lluita de les 8 hores, que va iniciar amb aquesta gran aturada general un dia de maig, no? El May Day, que després doncs, va tenir la seva repercussió en els fets de Chicago de 1886, bé, té una llarga història del moviment obrer per tal d'arrencar drets a la classe capitalista, per tal de tenir drets laborals i drets socials.
La vaga, l'espina de la setmana amb l'Oriol, que té a veure amb l'educació, i la frase també té a veure amb l'educació, Sílvia, i aquest pla d'enviar Mossos d'Esquadra als instituts que hem vist aquesta setmana, que hem comentat abans a l'Àgora.
Doncs sí, i anava a dir, doncs, si el que podem fer, que veig l'hora que és, primer és escoltar la versió curta que pronunciava la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Tenim una realitat doncs, complexa, que aquesta complexitat doncs, acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
Doncs el que veiem que diu la consellera és que hi ha una realitat complexa i estem d'acord. La realitat per se és complexa. Què és realitat? El conjunt de tot allò que efectivament existeix en contrast amb tot allò que s'imagina. I què vol dir complexa? Doncs que no és simple, que inclou moltes parts diverses. Estem d'acord, no ens ho imaginem. La societat, diríem, la realitat complexa, té un impacte en els centres. De fet, el que estaria dient la consellera és que els centres educatius no són el niu de la realitat complexa, no neix allà, sinó a la societat. I quan veiem aquesta tendència a dir que és responsabilitat de la societat, en realitat el que es vol fer és diluir una responsabilitat concreta. Aquest fenomen que s'estudia en sociologia, en psicologia social i en comunicació, en realitat és una manera de construir una responsabilitat difusa. I en el discurs polític es converteix en una eina retòrica. És a dir, quan diem la societat ho ha de resoldre, el que estem fent és transformar una suma d'individus i institucions concretes en un subjecte impersonal, i això fa que la responsabilitat perdi cara i es dilueixi. Hi ha, doncs, una difusió de la responsabilitat. Si diem això és cosa de la societat, és dir, no és cosa meva. I en el cas de la realitat complexa, vol dir que no és cosa dels centres educatius ni de la consellera. En realitat, el que s'està fent és ocultar la gent d'aquesta acció. Per exemple, quan diem s'ha aprovat una llei, això és una manera de dir-ho, però si dius el govern ha aprovat la llei. D'aquesta manera despersonalitzem l'acció, que és una forma de neutralitzar el conflicte, no? Per això és que ho diu d'aquesta manera la consellera. Com? Dissocietat desplaça el debat de qui ha de resoldre, tots som responsables. En definitiva, el que està fent la consellera és crear una mena de boira conceptual, no? Que amaga les relacions de poder concretes. En comptes de parlar de desigualtats educatives, doncs podem parlar de problema de la societat. En comptes de precarietat laboral, de canvis socials. En comptes d'inseguretat, doncs de realitat complexa, com en la frase. Però en realitat, darrere, hi ha decisions polítiques, econòmiques o institucionals molt identificables.
I què diries que busca per això la consellera Sílvia?
Doncs, d'alguna manera, diluir la seva responsabilitat, despersonalitzar el poder i intentar crear una, diríem, percepció de reducció del conflicte polític. I pot ser una manipulació no conscient, perquè està molt arrelat especialment en l'àmbit educatiu. Podem veure la frase sencera?
Endavant.
Va, som-hi.
No hi ha un problema de convivència, ni hi ha un problema de seguretat a Catalunya, i encara menys als seus entorns educatius, però som conscients que tenim una realitat doncs, complexa, que aquesta complexitat doncs, acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
Doncs ja veiem que la consellera nega el problema de convivència i de seguretat. Tenim les dades de la UGT i d'USTEC que diuen el contrari. El problema de convivència i de seguretat als centres educatius i el desplaça cap a la societat. D'aquesta manera dilueix la responsabilitat que en podrien tenir els centres, la conselleria i el govern. I a banda, diríem, parlar de convivència, pensem que és l'eix sobre el qual el president Salvador Illa ha, diríem, construït el seu ideari a partir que és president, no? I diríem, esclar, el que estaria passant, si no, és que s'estaria contraposant una idea amb l'altra, no? Diríem, el que ha fet el president Illa, doncs és dir que quan ell arriba la convivència, no? Diríem, entre espais socials o polítics.
Sílvia Coppola, moltíssimes gràcies. Oriol, també moltes gràcies.